Són les 11, el 22 de gener, li queda una hora, i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
I en aquesta hora que ens queda volem reviure un dels moments més emocionants del dia, quan l'equip de la pel·lícula Sirat ha sabut la notícia que ha quedat finalment classificada a optar a la millor pel·lícula de parla estrangera als Oscars. I també és candidata, a més, a l'estatueta en la categoria de so. Justament ahir en parlàvem amb Laia Casanovas. Ella és la dissenyadora de so de la pel·lícula. Estava molt nerviosa i avui la trucarem en directe ara per felicitar-la.
I a l'Àlex Gorina ens agrada rebre'l cada dijous, però si és dia de nominacions d'Òscar, encara més, ho comentarem tot plegat amb ell. I, a més, ens farà la seva secció, que avui, precisament, ens vol parlar de premis. I ja ens ha dit que en recuperarà algun de delirant que ens deixarà bocabadats.
I parlarem amb un home que ja té un Òscar, entre altres premis i reconeixements, com per exemple un premi Pulitzer. Ell és el director d'un documental que es diu 20 dies a Mariupol, imprescindible per entendre la guerra d'Ucraïna que Vladimir Putin va iniciar ara ja fa pràcticament 4 anys. Ell és Mitislav Chernov i el podrem sentir en els pròxims minuts.
Avui, de fet, la cosa va de referents, perquè l'última paraula del dia la tindrà una persona que ho és en l'àmbit de la fotografia. Parlem de Joan Fontcuberta, amb qui avui conversarem, entre altres coses, del seu últim llibre, Lliçons de coses. I en temps d'intel·ligència artificial tenim moltíssimes preguntes per fer-li. Així que som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I comencem aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat aquest 22 de gener. És una selecció amb el segell Marc Güell.
Els primers trens de la R2 Nord ja començaran a circular aquesta nit, farem un Sants aeroport i un aeroport Granollers. Es segueix treballant, es seguirà treballant tota la nit per complir a les exigències de seguretat que requereix recuperar el servei i d'aquesta manera demà podrem arrencar el servei amb la major normalitat possible.
S'ha pactat unes inspeccions de tot el sistema conjuntes on hi hagi maquinistes, personal de Renfe, per tant, de tècnics d'ADIF i personal vinculat al sindicat de maquinistes.
Que algú ens doni una explicació, perquè nosaltres no som el sac de boxa de tothom. Se'ns ha deixat plantats i nosaltres ens adaptem a tot. Això no va així. No podem més.
Ayer, cuando fuimos conocedores de que se iba a reabrir el servicio, a reincorporar el servicio, ya comunicamos a todos los responsables, tanto a la Generalitat como a Renfe, que es la operadora, que nosotros necesitábamos ese informe que no se había elaborado, con lo cual desde ayer ya sabían perfectamente que el servicio no se iba a poder retomar y aún así estaban anunciando la puesta en servicio.
Jo, el terme vaga encoberta em sembla un terme una mica polític i una mica perillós. No en tenim suficients dades com per afirmar que això ha sigut efectivament així. En realitat, el compliment i la garantia de que el servei està funcionant correctament no és dels treballadors i treballadores, sinó en tot cas de l'administració o de l'empresa responsable.
Si no es veuen capaços de fer funcionar el país, doncs ja saben què han de fer, que deixin pas.
El govern ha comès un error greu anunciant la represa del servei quan encara no estava garantit.
I és el moment de dir ja n'hi ha prou. En mans d'aquesta gent, Catalunya no va bé. Incompetència, dependència i submissió al govern de Madrid.
que dissabte al migdia tarda tindrem una reunió amb ells i anirem a fer visita conjunta, però sí que ja podem avançar. El que era un tall d'hores en un primer moment, ja vam dir que es convertia en un tall de dies i que segurament continuem pensant que serà un tall de dies.
Los vagones del Alvia, sobre todo el primero y el segundo, pues tenían unas circunstancias pues bastante deterioradas y pues en una búsqueda más profunda de los mismos, pues hemos sido finalmente capaces de encontrar a estos dos cuerpos.
La nostra relació amb els Estats Units ha patit un cop dur i això, que tinguem desacords entre nosaltres, agrada a Rússia i la Xina.
Hem parlat d'un tema que és el més difícil i que no està resolt. Crec que les reunions trilaterals mostraran les propostes de cadascú. És tot sobre la part oriental del nostre país, sobre el territori.
És un miracle, no?, d'una pel·lícula amb Sirat, no?, que és una pel·lícula tan radical, no?, i que estiguin en aquesta escaparate, no? Havem laborat molts anys de sacrifici, de fe, i estic molt content per els companys, no?, també, no? I, bueno, nunca m'imaginava, no?, d'una pel·lícula meva, no?
No ha estat cap sorpresa, s'ha confirmat el que es comentava feia setmanes als cercles pròxims a la porta, no s'havia d'allargar gaire la data de les eleccions i seran el diumenge 15 de març, el primer dia que es podien convocar.
Són les 11 i 7 minuts i, per tant, ara hauria de fer 7 minuts que ha sortit un tren des de l'estació de Sants cap a l'aeroport del Prat, sí, tal com ha dit Antonio Carmona, el portaveu de Rodalies Renfe a Catalunya. S'ha complert el que estava previst, aquesta obertura parcial aquesta nit mateix del servei de Rodalies, molt parcial, només a la R2 Nord, i a partir d'aquí, demà, en principi, intentar que tota la xarxa vagi recuperant, en paraules que ha dit ell en la compareixença que seguíem aquí en directe, la màxima normalitat possible. A l'estació de Sants hi tenim encara la Carme Montero. Bona nit, Carme.
Hola, bona nit.
Què, ha sortit aquest primer tren o què?
Doncs hem de confiar en les paraules de Carmona i creure'ns que o ha sortit o està a punt de sortir, perquè, és clar, la megafonia no l'ha anunciat. Tot aquí està tancat i barrat, les màquines validadores que aixequen les barreres perquè passin les persones estan tancades, no hi ha guixetes, no hi ha cap... els planells encara estan en negre, per tant, no s'ha reprès l'activitat aquí a l'estació de Sants, com a mínim, a la part de la banda de Rodalies. La que sí que continua activa és la banda de l'alta velocitat, però ja podríem dir pràcticament que no queda ni una ànima. Aquesta represa que comentaves és una represa parcial, han començat per la línia R2 amb aquests dos trens, un que anirà de Sants a l'aeroport i l'altre de Sants a Granollers, i això s'ha aconseguit després d'un dia d'intenses negociacions, de molta activitat a quatre bandes entre els sindicats maquinistes CEMAF, ADIF, RENFE i Govern, i han tancat aquest acord per desencallar la plantada dels maquinistes. Ha estat cap a les 10 de la nit el mateix portaveu de RENFE Catalunya, Antonio Carmona, com deies, ho hem pogut seguir en directe al Catalunya Nit, ho anunciava amb aquestes paraules.
Els primers trens de la R2 Nord ja començaran a circular aquesta nit, farem un Sants aeroport i un aeroport Granollers, es segueix treballant, es seguirà treballant tota la nit per complir les exigències de seguretat que requereix recuperar el servei, i d'aquesta manera demà podrem arrencar el servei amb la major normalitat possible.
Els usuaris han d'estar molt pendents als canals d'informació per saber si els seus trens, a les hores que ells volen sortir, estan funcionant. Ells pretenen, o és el màxim objectiu que tenen, que sigui la màxima normalitat, però també tenen pensats, preparat, habilitat, en algun cas que hi hagi incidències, plans alternatius.
Si a les revisions conjuntes que s'estan fent es detecta alguna deficiència que així ho requereixi, s'establirà el pla alternatiu per tal de garantir sempre la mobilitat de les persones.
Doncs aquí, com et deia Manel, no queda pràcticament ni una ànima. Només alguna persona que espera en aquests aves que queden per arribar, que, com et comentava, també, déu-n'hi-do, han arrossegat durant tot el dia entre 40 i 50 minuts de retard. També hem viscut escenes de nervis entre aquestes persones que arribaven tard o perdien els trens. I la part de Rodalies, doncs, ha estat com una estació fantasma, una imatge insòlita que a mi em recordava els temps de pandèmia.
Moltíssimes gràcies, Carme Montero. Per tant, demà tothom molt pendents de la ràdio i de les informacions oficials que vagin a arribar per veure si hi ha trens o no. Gràcies i bona nit, Carme.
Igualment, bona nit.
Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada parlem dels Òscar, que tenim aquest cirat fent un molt bon paper amb dues nominacions. De seguida en parlem i ja tenim aquí a punt també l'Àlex Gorina.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
8 d'agost de 1981.
I el número de la sort, el...
6.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada en vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas què era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
La Universitat Oberta, de Bons i Dames, igual, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit.
Fly me to the moon. Let me play among the stars.
Notícies sota la llum de la lluna.
Let me see what spring is like on.
Amb Manel Elias,
Jupiter and Mars.
I Agnès Marquès.
In other words, I love
Catalunya Ràdio.
You.
2 minuts i mig i serà ja un quart de 12 de la nit. Aquest sorollet que sentíem ara així, jo crec que s'ha colat aquest sorollet de nyigui-nyigui, és en l'Àlex Gorina amb els seus auriculars. Eres tu.
Òscar, el millor so en directe del programa.
És que la cosa va per aquí avui, efectivament. Com estàs, Àlex?
Molt bé, molt bé. Escolta, molt animat.
Quin gran dia per tenir-te avui aquí, perquè avui hem sabut les nominacions definitives als Òscars i tenim el cinema català amb una molt bona notícia amb Cirat aspirant
a dos premis.
Aquest és el moment en què Cirat ha aconseguit finalment dues nominacions a la millor pel·lícula internacional i al millor so, que és una categoria també molt difícil d'aconseguir per part d'una pel·lícula estrangera.
I per part d'una dona, o de d'unes dones, perquè és una de les categories professionals en les que més ha costat que hi hagi una mica d'equilibri, que no n'hi ha encara, entre homes i dones, no sé per què. I a veure què passa. És la meva aposta, eh? Jo, Cirat, estic absolutament entusiasmat per la pel·lícula, sempre ho he estat, però ho té difícil, s'ha de reconèixer. Sí. És a dir, ho té més difícil la pel·lícula internacional.
Ho té més difícil la pel·lícula internacional que no pas el disseny de so.
El disseny de so encara ens podria donar una sorpresa. La pel·lícula internacional, entre Sentimental Value, evidentment, i Agente Secreto, costa de creure, però, en fi, miracles es produeixen. Mm-hmm. A verlos, haylos. I pel que fa so, F1, la pel·lícula de curses de cotxes, Brad Pitt i companyia, clar, pot ser també la que li tregui el premi, però en fi, ens anem a l'espalmeta.
Doncs home, ja la tenim posada.
Escolta, crec que ja deu estar molt contenta i nerviosa, però encara la deus haver posat més nerviosa.
Sí, està escoltant.
Laia Casanovas, des de Madrid, en plena festa, suposo, o no sé com. Moltes felicitats, Laia.
Hola, moltes gràcies.
Bona nit.
Sí, sempre una celebració, sí, sí.
Home, ja ho podeu celebrar.
Estic al carrer.
Ja ho podeu celebrar fort, ja. Escolta, explica'ns una mica, com quan has sentit allà que Cirat estava nominada al millor so, què? Què?
Bueno, explosió d'alegria, o sigui, també estava, comentaven després, no?, que com va per ordre alfabètic, Cirat quedava l'última i ha sigut com aquesta emoció d'anar sentint i que sonés l'última. I no, és que estem supercontents, o sigui, bueno, i supercontentes, és que és algo com històric, no?, també, i estem rebent moltes felicitacions d'arreu, també d'això, no?, també l'haver aconseguit aquesta nominació, que sigui la primera vegada d'un equip femení nominat als Oscars, que em sembla increïble a dia d'avui que sigui la primera, i estem supercontentes amb tot.
Avui és el dia que podem dir totes, podem dir, estem molt contentes amb vosaltres.
És veritat, és veritat. Ahir et teníem aquí, et fèiem la pregunta, vas dir no, que això ens pot portar mala sort, vam dir que et trucaríem, i aquí estem. L'Àlex Gorina ho pinta molt bé, diu màxima rival potser Fórmula 1.
Ostres, és que hi ha algú també en aquest rival, si això, dins del cinema, que sempre se'm fa molt estrany, no?, perquè al final la comunitat i nosaltres pròpiament estem molt celebrant, o sigui, justament hem estat en contacte amb tots els equips que estan nominats i ens estem felicitant mútuament, i és un motiu de celebració, no? O sigui, si no ens l'emportem, no hem perdut res tampoc, hem guanyat molt, hem aconseguit estar nominades, i això ja és algo que és que ja ni somiàvem, no?, que passaria.
Clar, ara suposo que us vindrà una feinada aquí de promoció, de rodes de premsa i coses. Ara, si vols anar amb garanties, el dia abans dels Oscars ja saps amb qui has de parlar, eh? Amb nosaltres.
Sí, porteu bona sort.
Laia, que vagi molt bé, felicitats a tot l'equip i acabar de celebrar-ho fort.
Moltes gràcies.
Bona nit.
Adéu, l'enhorabona. Aviam, qui lidera les nominacions és Els Pecadors, en té 16.
És una pel·lícula extraordinària, és una pel·lícula que a més tindrà el vot afroamericà garantit, perquè és l'única que té una representació potent de tot plegat, i per mi cinema multiplicat per 1000, o sigui que absolutament a favor d'aquesta pel·lícula.
Una batalla tras otra, la segueix.
Té una ràbia horrorosa.
13. Ah,
és un avorriment de pel·lícula, no la suporto. És probablement la que guanyarà, i guanyarà el Premi a Millor Director i possiblement un dels premis de guió, però no el d'interpretació masculina, que aquest està garantit que serà per Timoteo Chalamet i Martí Suprem, clar.
Sí. Martí Suprem, que en té 9, Frankenstein també, i després Hamnet a 8, que jo tinc moltes ganes de veure-la. Jo llegi la novel·la i és fantàstica.
S'estrena demà i no la posaré com a joia, perquè sempre busquem una de les que queden amagades darrere de la pel·lícula potent. Home, tant si has llegit la novel·la com si no, tant si coneixes la vida de Shakespeare com si no, tant si saps com no que realment va existir un Hamnet, fill de Shakespeare,
que
es deia així, i que Hamnet i Hamlet és el mateix, i que Hamlet va néixer com a conseqüència, això està una mica novel·litzat, com a conseqüència de la història del fill de Shakespeare, la pel·lícula és superemocionant, i l'Oscar a la Jessie Buckley per mi està supergarantit també.
A l'Agnès.
En fi, l'Agnès, que no es deia així.
Es deia, a la novel·la es diu Agnès.
La dona de Shakespeare es deia Anne.
Ah, bé, perquè s'ha de ficcionar, suposo,
de ficcionar,
no?
De
les llicències,
és que el nom d'Agnès és molt potent.
És això, és això. Sí. Molt bé, doncs veurem com va. El 15 de març és aquí mateix. Vull dir que ara ho dèiem, que fa 24 hores tot just parlàvem amb la Dai, hem tingut les bones notícies, així que què, avancem cap a l'Uragolf o què?
Sí, a la Perla.
Mira, la Perla, ja us ho deia, és una pel·lícula finalista en la categoria millor llargmetratge d'animació. Es diu Arco.
¿Puedo ir con vosotros la próxima vez?
No se puede volar antes de los 12 años, es la ley.
És una pel·lícula amb un noi i una noia que són de la mateixa època, però estan situats anys llum de distància i, per tant, viuen en dues èpoques diferents. Una en el moment en què el planeta Terra ja ha estat destruït, i una altra quan s'està passant i que es coneixen. Ell es diu Iris, ell es diu Arco, Clar, ara ens trobarem que és arcoiris, però aquí li hem de dir l'art de Sant Martí. Llavors aquí se'ns desmunta una mica la parada. Però és una pel·lícula que entra en el terreny de l'anime japonès. És una mena de Miyazaki alterat, per entendre's, no tan profund. Però una pel·lícula absolutament recomanable, per tant, doneu-li una gran oportunitat també. I porteu la canalla.
Molt bé. I quina notícia t'inspira la secció d'avui?
Doncs mira, precisament estem parlant de premis, però també d'aquest any de presidència de Trump, Trumpes, que jo crec que al final acabarà trepitjant una pell de plàtan. La nova edició dels Oscars explica que moltes vegades es fan trampes també en els premis, en els Oscars també, com en el Nobel. Com guanyar un premi Nobel sense haver guanyat el premi Nobel? Doncs jo tinc poder per comprar-me'l i quedar-me'l, no? Això és una mica la teoria trampiana. I jo us porto unes pel·lícules recomanades per fer una mica de pica-pica sobre trampes o no en el món dels premis. Per exemple, una pel·lícula que es deia El Oscar.
Frankie, over here, please.
Hey, Johnny, how are you?
Fine, nice to see you. And ladies and gentlemen, here's a fellow who needs no introduction, Frankie Thane, one of the five nominees for this year's Best Actor Award.
És una escena que representa que és el moment de l'entrada a la catifa vermella dels Oscars. És una pel·lícula de 1967, era una pel·lícula interpretada per Missala, Stephen Boyd, el que feia de Missala a Ben-Hur, que és un actor molt potent, però que és un fill de puta total, capaç de trepitjar tothom per aconseguir el premi. I tota la pel·lícula és realment un trampes en el món del cinema, que l'odies a mort, però potser guanyarà. I, com es diu Frank, arriba el moment del premi i diuen "And the winner is Frank", ell s'aixeca, comença a anar cap allà i el presentador diu "Sinatra!" I llavors, absolutament terrorífic per ell i per tothom, etc. És una pel·lícula que no l'ha vist gairebé ningú, però us la recomano. Us passarem ara a una dona que hagués hagut de guanyar 8 Oscars, si fos possible, i no n'ha guanyat cap. És, per tant, també un desastre de decisions per part dels acadèmics. Parlo de Glenn Close.
Divine wonder. Never
fail. Bueno, això és Madame Curie, perdoneu, eh?
Sí, ara és Madame Curie.
És Madame Curie. És Madame Curie, que era una altra pel·lícula sobre guanyadora de premi, i dues vegades de Premi Nobel, i que està fent el discurs de recollir el premi l'any 1911, on diu soc de les que penso que la ciència és bellesa i amb la seva força espiritual expulsarà la maldat del món, la ignorància, la pobresa, els dolors, les guerres i les afliccions. Mireu la llum claríssima de la veritat. Em penso, Madame Curie, que malauradament el teu punt de vista sobre com evolucionaria la humanitat a través de la ciència i dels premis que ella va aconseguir no van anar a parar a un lloc, correcte. Per tant, desitjo que Glenn Close sí que guanyi un Oscar un dia o un altre, sigui com sigui, perquè ella va interpretar una vegada el paper d'una dona, d'un home, que guanyava un premi que havia de ser per ella.
Hola, ¿es usted el señor Joseph Castleman?
Sí.
Tengo el gran honor y el placer de comunicarle que ha sido usted elegido para recibir el Premio Nobel de Literatura de este año.
He leído las primeras obras de Joe y resulta muy raro lo mucho que mejoró después de conocerla a usted.
Recordeu una pel·lícula que es diu La Buena Esposa? Es va estrenar, va tenir molt èxit fa 2, 3, 4 anys aproximadament. I és la història d'un home que escriu llibres que ven bestsellers, que és guanyador del Premi Nobel, que el va recollir amb la seva dona, i notes que la dona està contenta però té com una mena de mal de panxa. I és que a un moment determinat la dona era la que escrivia els llibres i ell era el que els signava, perquè si no, ella no hagués triomfat com sent un home i, per tant, no hagués guanyat mai el Premi Nobel. Però hi ha qui ha identificat que dels primers llibres, els últims del Premi Nobel, hi ha un canvi importantíssim i ell acaba necessitant dir la veritat. Quantes vegades, a més, s'han guanyat premis Oscar amb pseudònim? Cas de Dalton Trumbo i altres, perquè la cacera de bruixes no podien firmar amb el seu nom els guions de les pel·lícules que escrivien perquè estaven prohibits. I altres escriptors o pseudònims els van dur a guanyar el premi sense que pogués ser reconegut fins dècades després. En aquests moments ja apareixen a les llistes de guanyadors els noms autèntics, però a les pel·lícules encara hi ha el nom fals en els títols de crèdit. Per tant, un desastre. Això dels premis és com el que deia la vostra convidada d'abans. És que al final fer competir la gent, és que al final és lleig, és que al final fa mal, i és que al final et fas mal als altres també. Jo és que em prescindiria absolutament de tot plegat. Per mi, el millor moment dels guanyadors d'un Premi Nobel va ser quan Sheldon Cooper i Amy Farrah Fowler, us sona el nom? Eren físics, tenien una colla d'amics, van ser a la televisió americana del 2007 al 2019 amb una sèrie que es deia The Big Bang Theory, i va arribar l'últim capítol i van guanyar...
And in the field of physics, Dr. Amy Farrah Fowler and Dr. Sheldon Cooper for their discovery of super asymmetry.
Thank you, Your Majesties. Thank you to the Nobel Committee. We are deeply honored. Our whole universe
was in a hot, dense state. Una satisfacció. Per què no ha d'haver un Premi Nobel per pel·lícules o per sèries de televisió? És una cosa que tampoc entenc. Hi ha el Premi de Literatura i tots els premis científics. I el Premi de la Pau, que el guanyen gent que potser no calia, i a més va i després el roben. Per què no el cinema? Per què no altres manifestacions artístiques? La pintura, l'arquitectura, l'escultura, en fi, l'assaig? No, per l'amor de Déu. O sigui, Premi Nobel ja a les millors sèries de televisió de la història. Per exemple, a The Big Bang Theory. Moltes gràcies, bona nit. Ens veurem i discutirem els resultats quan sortim. A veure si ens hem encertat o no.
És veritat.
D'acord?
Ho farem. Fins la setmana que ve, Àlex.
La setmana que ve, molt italians serem.
Ah, a veure. Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. Religion or astronomy, Carter, Deuteronomy, it all started with the Big Bang. Started with the big bang. It all started with the big bang. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Catalunya Ràdio. Som 3cat.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Els matins del cap de setmana, el suplement.
De seguida, el Tamagotchi del suplement, l'Albert Benet amb els esports. N'has tingut mai, Albert, de Tamagotchi, tu?
No. No, però... Tu sí, no?
El jo suplement. Sí, home, i tant.
Soc jo.
Sí,
no,
sí, et cuidem, sí. Et netegem, t'abracem, et curem quan et poses malalt.
Les coses que he d'aguantar a aquesta hora del matí, eh?
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
De seguida, el Tamagotchi del suplement.
Les coses que he d'aguantar...
Com va ser la vida de William Shakespeare? I quin impacte va tenir en la seva obra La mort del seu fill? Aquest divendres arriba als cinemes Hamnet, l'esperada adaptació de la novel·la de Maggie O'Farrell, una de les grans candidates a guanyar els Oscars.
A la Finestra Indiscreta sabem que serà una de les grans pel·lícules de l'any. Per això ens endinsarem a fons en la seva història amb l'ajuda de la Marina Porres, en Tarik Porter i en Joan Pàmies. I a més, el moviment de la Nouvelle Vague serà la protagonista de la classe magistral de la Glòria Salvador Corretger.
Godard, Truffaut, Chabrol i altres noms més desconeguts per descobrir. La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre, els divendres a la mitjanit a Catalunya Ràdio. Som 3cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3cat.
Doncs avui estem molt cinematogràfics i molt d'Òscar, perquè ara escoltarem una entrevista que vam preparar dimarts d'una persona que té un Òscar. L'havíem d'oferir dimarts aquesta entrevista, però va passar el que ja sabeu amb Rodalies i l'oferirem ara. Avui ell no ha estat finalment escollit entre els finalistes de l'Òscar perquè té un nou documental. Sí que hi ha una pel·lícula relacionada, Mr. Nobody contra Putin. Els dos documentals són molt interessants. El que us oferim ara és una entrevista amb un director ucraïnès que torna amb una pel·lícula impressionant. Aquesta és la conversa que vam mantenir. El nostre següent convidat va sorprendre el món sencer en 20 dies a Mariúpol, un documental imprescindible per entendre la guerra que Vladimir Putin va llançar fa gairebé 4 anys. Mstislav Chernov té un premi Pulitzer, un Òscar i una llista inacabable, de fet, de premis. Ara torna amb una altra història molt impactant sobre la cruesa de la guerra ucraïna, que ja es pot veure a Filmin.
Ukrainian forces have now launched their much-talked-about counter-offensive, expected to be the biggest military operation in Europe since World War II.
La situació és aquesta. Any 2023, Ucraïna intenta recuperar terreny perdut a la guerra i es disputa un punt molt i molt perillós. Andriivka. Només s'hi pot avançar per un bosc molt estret, ple de trinxeres, perquè a banda i banda d'aquest film prim d'arbres hi ha un camp enorme de mines. Un grup de soldats ucraïnesos amb un director de cinema i un operador de càmera volen arribar al poblet i alçar-hi la bandera ucraïnesa. Mstislav Chernov, benvingut una altra vegada al Catalunya Nit.
Thank you for the invitation.
Gràcies per la invitació.
Et vam felicitar el 2024 per 20 dies a Mariúpol i ho has tornat a fer. 2.000 metres fins a Andriivka impressiona.
De fet, quan vam parlar i jo estava presentant 20 dies a Mariúpol, ja l'estava filmant. Filmava la contraofensiva ucraïnesa i estava contínuament viatjant des d'Europa, des d'Amèrica, a Ucraïna i a les trinxeres. Va ser una època difícil i molt estranya. Ucraïna estava encesa i a Europa hi havia tanta pau.
Els dos documentals tenen semblances i també diferències. En el primer estàveu atrapats a Mariúpol i la tensió era per sortir-ne amb el material gravat i en vida. Sumàveu, per tant, dies fins a aquests 20 dies a Mariúpol. El moviment era, per tant, cap a fora. En canvi, la tensió ara és en la direcció oposada. Aneu cap al perill, cap a un lloc terrible. I ara el que feu és anar restant metres de 2.000 fins a zero.
Yeah, I was looking for a story. Thank you for asking that. I was looking for a story.
Gràcies per aquesta pregunta, perquè precisament estava buscant una història que fos l'oposada del que experimentaven a Mariúpol. Era una experiència dramàtica i tan trista, de nens perdent la vida, famílies que perdien la casa i la ciutat, que buscava una història que retratés els ucraïnesos com algú que recupera la seva terra. I la contraofensiva del 2023 era exactament això. Es movia en direcció contrària. Tot i això, era dur que en aquell bosc petit, només 2.000 metres, t'atrapa en un camp de mines, deixa també un sentiment claustrofòbic, molt semblant al de Mariúpol. També quedem atrapats aquí, però al mateix temps crec que és una metàfora de la guerra. Els ucraïnesos estem atrapats en aquesta guerra des del 2014, des que Rússia la va començar, i crec que moure's per aquell bosc on estem atrapats i intentar avançar és el que li està passant a tot Ucraïna.
Ara, a la guerra d'Ucraïna, de fet, estem veient algunes coses per primer cop. Per exemple, l'ús massiu de drons és claríssim, però també la gran quantitat de càmeres amb una definició molt bona que els soldats porten als seus cascs. Tu i el teu operador heu filmat una part del documental, evidentment, però també utilitzeu les imatges d'aquests cascs dels soldats i són unes imatges extraordinàries que literalment ens mostren la guerra des de dins.
Yes, technology has advanced, and not only military technology, also filmmaking technology.
Sí, la tecnologia ha avançat, i no només la tecnologia militar, també la cinematogràfica. Han avançat en paral·lel. Els soldats graven les batalles per ells mateixos, per analitzar-les. Gairebé cada brigada té un parell de soldats amb càmeres als cascs i pots veure aquests vídeos a posteriori. I hem utilitzat aquestes escenes de combat que veus a la pel·lícula quan els ucraïnesos estan lluitant al llarg d'aquest bosc, però també les que es veuen amb els drons i les de les pantalles dels oficials que observen en directe la batalla des del quarter general, que és a diversos quilòmetres de distància. És increïble com ha canviat la maquinària de guerra i des d'aquell moment ha canviat encara més. Hi ha més robots, més drons i sistemes que no necessiten ningú. És increïble com d'inhumà és en alguns moments. És tan difícil sobreviure. No ens podem imaginar com és estar al front ara mateix. I crec que la pel·lícula fa una bona feina en transportar l'espectador allà perquè és absolutament diferent de la nostra vida pacífica.
Absolutely different from anything we ever experienced in our peaceful lives.
Certament ho aconsegueix. La missió del batalló que segueixes té com a missió alçar la bandera ucraïnesa Andriivka, un cop la recuperin els soldats ucraïnesos, i un dels soldats d'aquest grup, el primer que et demana és que no el retratis com un heroi.
Yeah, his name is Sheva, his call sign is Sheva, and I think that's probably the most important moment in a film.
Sí, el seu nom és Sheva i possiblement és el moment més important del film. És curiós que el moment crucial no és un combat o quan s'alça la bandera, sinó una conversa en una trinxera petita, un forat, mentre estem atrapats enmig de bombes caient al voltant i els drons sobrevolant-nos. Tenim una conversa sobre les nostres famílies i com vol parlar amb la seva dona i com ara entén la seva dona. I això és el que vaig entendre. Els moments d'humanitat, els moments de connexió entre humans en l'ambient més hostil possible. És una lliçó que he après i com sobreviure és la manera de trobar connexions entre la gent. I més tard descobrirem que malauradament mor. I el mateix passarà amb altres protagonistes de la pel·lícula i això afegeix capes d'importància a les connexions humanes perquè cada moment amb els nostres amics, amb la nostra comunitat, pot ser l'últim.
With our community can be the last.
Un altre protagonista que em ve a la ment ara és en Fedia. Diu que la guerra, creu ell, pot ser una oportunitat per Ucraïna de començar de zero. Què en penses tu?
Yes, I agree with him. I agree with him. As hard as this war is,
Doncs estic d'acord amb ell. Tan dura i dramàtica i violenta i trista com és aquesta guerra, amb totes les pèrdues, és tot i això una oportunitat per Ucraïna d'imprimir una identitat comunitària en tothom i desfer-nos de les influències soviètiques que encara són molt fortes en algunes parts del nostre país. Perquè és una influència imperialista, de conquesta d'Ucraïna, de matar la seva cultura i suprimir la seva llibertat. I ara els ucraïnesos estan recuperant la seva identitat. Diria que no hi ha ningú al món que vulgui tant la pau com els ucraïnesos, però al mateix temps la necessitat de defensar el seu país, la teva família i la teva identitat d'aquell imperi que vol conquerir-te de nou és simplement vital.
Doncs justament ara aquesta idea imperialista que representa Vladimir Putin sembla que està creixent en altres punts del món i ho estem veient ara molt clarament amb Donald Trump.
I would say the danger of what's happening in
Ukraine. Mira, diria que el perill del que està passant ara a Ucraïna i que el perill de no aturar Rússia del seu intent imperialista i colonial és que pot representar un exemple per a altres països, que això està bé, i aquesta és la part més terrorífica. El que fa més por és que si no s'atura Rússia, si se'n surt, si es recompensa Rússia per la seva agressió, com s'està plantejant en algunes negociacions que es pressiona Ucraïna a recompensar Rússia. Si això acaba passant, serà un exemple per a altres països que està bé prendre terres dels veïns, de països més petits, que no cal respectar les fronteres internacionals. Fa molta por. Espero que cap altre país del món ho faci i la manera de garantir que no passi més és assegurar que la invasió d'Ucraïna no acabi amb un premi per a Rússia.
No vull donar gaires detalls sobre la pel·lícula perquè ara es pot veure aquí a una plataforma, a Filming, però després de seguir amb les teves imatges una batalla tan dura per arribar a un lloc que està completament enrunat i que al cap de poc temps pot passar a mans de l'enemic de nou, porta inevitablement a fer-se una pregunta que suposo que és dolorosa, i és si val la pena. És a dir, aquesta lluita tan cruenta, val la pena? T'ho has plantejat tu també?
Yes, of course, and it is a very important question, and it is a very important paradox that...
I tant, esclar, i és una pregunta molt important. És una paradoxa important que toquem al film, perquè fer una pel·lícula de guerra no és fàcil, perquè la guerra, en essència, és el pitjor que la humanitat es fa a ella mateixa, i hauríem d'evitar la guerra per tots els mitjans possibles. Com he dit abans, ara mateix el món s'ha situat en un punt incendiari ara mateix, en un punt on veurem més i més guerres, i les hauríem d'evitar. I sí, sembla inútil. Al mateix temps, defensar la teva terra, la teva identitat, que és el que veiem a la pel·lícula 2.000 metres fins a Andriivka, és el que fan els soldats ucraïnesos. No és inútil, és vital. Si et rendeixes, si no lluites, si no et defenses, si no superes la por, si no fas fora aquest gran exèrcit amb armes nuclears, aleshores capturaran la teva ciutat, arrestaran la teva família, perdràs la teva identitat, la teva llengua, i allistaran els ucraïnesos al seu exèrcit per envair Europa. Per tant, és absolutament vital seguir lluitant fins que els russos parin, diplomàticament o militarment. Seria millor, esclar, per la via diplomàtica. Per tant, sí, la guerra és inútil, però defensar-te no ho és de cap manera.
En aquesta pel·lícula, per cert, se't nota més pessimista. No sé si això és generalitzat. Com veuen els ucraïnesos ara mateix el possible final de la guerra?
Diria que la manera de la qual parlo al film és pessimista, com dius, i crec que també reflecteix que ho és en oposició a com els soldats veuen la situació. És impressionant com de forts i decidits se senten els soldats. Tots ells són voluntaris i tots entenen clarament per què lluiten en aquesta guerra. Hi ha un moment que capturen un soldat rus i li pregunten: «Per què ets aquí?» I ell respon: «No ho sé». En canvi, ells sí que ho saben. Sempre saben per què són allà. Estan defensant casa seva. Jo no volia fer una pel·lícula propagandística, volia que fos interessant, que interpel·lés. Ara mateix hi ha un sol sentiment al front. Tothom està cansat, per descomptat. Tothom vol que la guerra acabi. Al mateix temps, tothom entén que, si no resisteixen, Ucraïna deixarà d'existir. Aquests soldats ara mateix estan a prop de la meva ciutat, de Kharkiv. Si no resisteixen, si ho deixen, em quedaré sense ciutat. Si es rendeixen, em quedo sense casa. Per això espero que mantinguin l'optimisme. Són l'únic que queda entre casa meva i l'ocupació.
És un documental necessari, però, com passava amb el de Mariupol, és dur de veure. Suposo que per als ucraïnesos encara ho deu ser més. No sé si tenen ganes de veure una pel·lícula així o estan massa cansats.
No, it was screened in Ukraine and it had...
La pel·lícula a Ucraïna està batent rècords en nombre d'espectadors per a un documental. Més de 70.000 persones l'han vist al cinema. És una dada enorme en temps de guerra. Saps, a Ucraïna es percep de manera diferent. La gent s'enfada veient-la i després diu: què podem fer? Com podem ajudar? Perquè el que veuen és la realitat. El que veuen és el retrat real de la guerra. El retrat real del que estan passant els seus familiars, els seus fills o marits al front. I volen saber com és ser allà. I si la comparem amb 20 dies a Mariupol, per ser sincer, no és tan dura de veure. Sí que emociona i et deixa glaçat en algun moment, però al mateix temps és una pel·lícula de guerra. I en seguim veient a la tele, a Netflix i en altres plataformes. Aquesta és tan interessant com una pel·lícula de guerra ho pugui ser, però és real, amb gent real, amb conseqüències reals. Però sembla que estiguis mirant Salvem el soldat Ryan, 1917, o Res de nou al front de l'Oest.
Sens dubte, el fet que sigui real ho canvia tot. L'altra ocasió en què vam parlar poc temps després, vas acabar guanyant l'Oscar. Crec que va ser el primer per a Ucraïna. Podria tornar a passar amb aquest documental o què?
Yes, we did win the first Oscar for Ukraine, and that was...
Sí, va ser el primer Oscar per a Ucraïna, i allò va ser un gran esdeveniment per a milions d'ucraïnesos, perquè les coses, com ara, no anaven bé en aquell moment. I com la bandera que Fedi alça la pel·lícula Andriivka, la ciutat està destrossada, però la bandera és un símbol. Cada victòria, encara que sigui petita, de la cultura ucraïnesa al front internacional és una gran esperança per a Ucraïna. I el que espero és que aquesta pel·lícula sigui vista. Com a director tinc tot el que havia volgut, però ara el que desitjo és que la vegi tanta gent com sigui possible, perquè després de la primera nominació, després de l'Oscar, moltes televisions de tot el món ens van demanar d'emetre el documental. La van veure milions i milions de persones. Espero que 2.000 metres fins a Andriivka tingui aquesta opció també.
Doncs convidem els nostres oients a veure-la. Per cert, quines pel·lícules t'agradaria fer quan acabi la guerra?
Oh, I would love to make films about nature.
M'encantaria fer pel·lícules de naturalesa, l'Àrtic, a Groenlàndia, i espero que no sigui sobre una guerra, sinó sobre la bellesa de la natura. Hauríem de donar importància al canvi climàtic. Hi ha molts altres temes que han de ser explicats, però mentre aquesta guerra duri, només faré pel·lícules sobre aquesta guerra.
Mstislav Chernov, gràcies i molta sort.
Дякую. Гарного дня.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Quinze minuts i arribarem a la mitjanit. És hora de treure el cap a la nostra rotativa de referència amb el Raül Cavallol al davant. Com estàs, Raül? Bona nit.
Bona nit, Agnès.
Tens les portades dels diaris?
Sí, ja les tenim.
Vinga, anem-hi.
Doncs mira, el diari Ara, un dia més, el tema de la crisi del transport, i foto de portada, cues de persones fent ahir cua per pujar a l'autobús a l'estació de Fabra i Puig, i diuen, caos de mobilitat. Només 6 de 140 maquinistes es presenten al seu lloc de treball i la Generalitat obre un expedient a Renfe. La companyia diu que el servei es reprèn avui amb la màxima normalitat possible mentre es continua el tall a l'AP7. També destaquen que en 14 anys l'Estat només ha invertit a Catalunya el 50% dels diners pressupostats per als ferrocarrils. Altres temes que destaquen és el tema Groenlàndia. Diuen Groenlàndia sobre el suposat pacte de Tram i Rutel. Diu, sense nosaltres no hi ha acord, entre cometes. Tema d'esports, la Porta convoca eleccions per el 15 de març. I cultura, la Rave de Cirat rep 2 nominacions als Oscars.
Molt bé.
I
el periòdico.
El periòdico, foto principal, l'estació de França i amb els trens aturats. I el titular diuen, el sindicat de maquinistes manté en suspens Rodalies. El govern confia a reobrir les línies aquest matí. Els operaris no van anar a treballar sense declarar vaga. La P7 continua tancada almenys fins dissabte. També destaquen que un problema informàtic deixa sense formació 6.000 aturats catalans. Que la cimera, diu, els líders de Unió Europea es feliciten per haver frenat Trump sobre Groenlàndia, i l'inici de campanya de les eleccions d'Aragó, diuen, el PP s'enfronta a Vox a Aragó i el PSOE prova una exministra.
Molt bé, doncs, déu-n'hi-do, una varietat interessant de temes. Gràcies, Raül, que vagi molt bé la nit.
Gràcies, bona nit.
Vinga, mirem en les altres portades a veure què tenim, eh?
Marc Güell.
Doncs mira, hi podem afegir a La Vanguardia, que obren dient que Rodalies es restablirà quan els maquinistes aprovin l'estat de la xarxa. També dos temes destacats de l'àmbit internacional. Europa creu que ha frenat Trump en el seu pla per a Groenlàndia, i foto de Zelensky amb Donald Trump. Zelensky anuncia una cimera per abordar el final de la guerra. Però la foto destacada d'aquesta portada és en Liam, 5 anys, detingut. Diuen, la imatge més cruel de la cacera d'immigrants als Estats Units amb aquesta detenció a la portada de La Vanguardia, i també una data. El Barça convoca eleccions el 15 de març.
Déu-n'hi-do la imatge de Liam. Això és el que ens trobarem demà als diaris, però qui connecti amb Catalunya Ràdio, quines informacions hi trobarà, Marta Prat?
Doncs mira, des de les 6 del matí tindrem un desplegament per diferents punts del territori, perquè volem veure si efectivament arrenca amb normalitat, si hi ha usuaris que s'atreveixin a agafar el tren demà i tot això, i per tant estarem molt pendents d'això. A la tarda, les plataformes d'usuaris han demanat també una reunió amb el govern Veurem si els hi concedeixen. De moment no tenim la confirmació del govern. Ells diuen que l'han demanada precisament per donar explicació, per demanar explicacions sobre aquests dos dies que hem tingut sense trens. També avui hem pogut escoltar fa una estona el Més Nit del 3CAT Info les paraules del representant de l'UGT a Renfe Catalunya, que venen a contradir una miqueta el que diu Adif en relació a aquesta comprovació de les velocitats de la línia de l'AVE Barcelona-Madrid. I escolteu el que deia Francisco Cárdenas.
En cuanto han pasado los trenes ocultadores con las vibraciones, ha sido alucinante. Entre Lleida y Tarragona, una vía de alta velocidad a 300, hay 6 limitaciones a 80. Eso lo han puesto hoy, para que vean. Yo digo porque yo no voy a decir que Adif está haciendo las cosas mal, pero tampoco las está haciendo bien, ¿eh?
Déu-n'hi-do.
Adif ens havia dit que en aquests trams baixarien a 230. Sembla que és a 80. No tenim la confirmació de la companyia, però això és el que diu l'UGT. I, de fet, un testimoni ens ha explicat que acaba d'arribar a Sants fa una estoneta, que el trajecte que havia de durar 2 hores i 37 minuts ha passat a durar-ne 3 hores i quart. Per tant, sí que sembla que la cosa va més lenta del que... I molt ràpid, ja, en l'àmbit internacional. Dir-vos que demà hi ha una jornada de vaga a Minneapolis, precisament en protesta per això que dèieu ara mateix d'aquest cas d'aquest nen i d'altres casos de vulneració de drets que s'estan cometent a mans dels agents d'aquesta nova força d'immigració que consisteix bàsicament a anar a caçar persones immigrants i enviar-les cap als seus països d'origen. I una altra cita importantíssima, si és que realment hi ha alguna conclusió sobre això, és aquesta primera reunió trilateral Estats Units, Rússia i Ucraïna per avançar en l'acord de pau per la fi del conflicte.
Demà això a Catalunya Ràdio. A veure. Deu minuts ens queden per tancar el Catalunya Nit i el dia i tornem a estar ben acompanyats, Agnès.
Mira, qui tindrà avui l'última paraula no només és fotògraf, sinó que és un estudiós de la fotografia. Acaba de publicar lliçons de coses amb un subtítol molt suggeridor. La fotografia que es revela, en el sentit d'enrevoltar-se. Assegura que ja no mirem per entendre, sinó per dubtar. Allò de veure per creure certament ha passat a millor vida en un futur, segons el nostre convidat, que caldrà uns Blade Runners de la fotografia per saber com s'ha fet una imatge. És el fotògraf català més internacional, és un no parar de projectes i viatges per tot el món, i confessa que no té horaris i que mai fa vacances. Joan Fontcuberta, bona nit.
Bona nit, m'heu fet posar vermell amb aquesta presentació.
Ah, sí? Bé, doncs això ens fa contents. Llàstima que no ho veiem, perquè avui et saludem a distància. Però, escolta, la primera pregunta és obligada per tothom, eh? Què has après avui escoltant en Catalunya Nit?
Hi ha moltes coses que m'han interessat. Per exemple, l'entrevista aquesta que heu fet amb el Mitislav Chernov, jo havia vist ja el documental i realment és una pel·lícula esferidora, sí. I sempre és molt interessant, no? A mi el tema del documental des d'una perspectiva d'estil de creació, doncs em resulta un element de reflexió, no? I sobretot tot allò que comporta l'ètica de la mirada i la noció que avui podem tenir de veritat.
Sí, aquesta pel·lícula, certament, la imatge és brutal perquè canvia la concepció de les pel·lícules de guerra, amb càmeres damunt dels cascs.
No, és que si pensem una mica en la cultura cinematogràfica, i amb això no vull fer competència al mestre Gorina, que també ha donat la seva... Home, això és com si agaféssim, no sé, Camins de Glòria del Kubrick, o aquella, Salvem el soldat Ryan, de l'Spielberg, no? El que passa que amb la diferència de que aquí tenim constància de que tot és veritat, no? I aleshores realment és garratibant, no? Jo la vaig veure i la veritat que estava molt nerviós, la vaig haver de veure en dues etapes, perquè no podia suportar-ho. Molt forta. Genial.
Tu d'això d'imatge realitat i falsa imatge en saps un munt, t'ho has preguntat tota la vida. Me'n recordo que a la Universitat Comunicació Audiovisual jo ja estudiava, Joan Fontcuberta, imagina't.
Ah, sí?
Sí, i tant. Ja ens posaven en les assignatures de fotografia, d'imatge. I ara amb tot això de la intel·ligència artificial, no sé si t'has hagut de replantejar les coses.
Jo dic d'una manera irònica que amb la intel·ligència artificial per fi la fotografia pot sortir de l'armari. És a dir, per fi la fotografia pot arribar a esbrinar quina és la seva veritable natura, perquè quan va néixer hi havia tota una sèrie de pressions històriques, culturals, ideològiques, etc., que la van constrenyir cap a ser bàsicament un mirall de la realitat, no? una espècie de aplica literal del món visible, quan, de fet, podia ser moltes més altres coses. No? I jo crec que ara la fotografia s'enfronta a uns reptes, evidentment, però assoleix un espai de llibertat que abans no tenia.
Doncs està bé aquest missatge com a optimista, perquè a vegades sí que es fa difícil de creure cap on anem, no? Quan cau aquesta màxima de creure per... Si no ho veig, no ho crec, o ho crec només perquè ho veig. Ara sembla que hàgim de passar al... Si no ho puc tocar, no m'ho acabo de creure. Com distingirem una cosa de l'altra, el que és l'art de la fotografia, la veracitat de la intel·ligència artificial?
A veure, el problema es pot resoldre amb un plis-plas o aprofundir-ho filosòficament, no? Jo crec que el dubte és una eina de coneixement racional. Per tant, el problema de creure en la fotografia es basarà en quines seran les maneres, quins seran els mecanismes amb els que construïm confiança. Aleshores, això és un problema que tany no l'imatge, sinó al periodisme, a la política, a l'economia, a tot arreu, no? A tots els dominis de la vida en comú. O sigui, com construïm confiança? Com, per exemple, quan vosaltres m'exposes... per què us he de creure? Per què no puc pensar que esteu obeint unes agendes que voleu influir, que teniu, diguem-ne, uns criteris que van per sobre del que pot ser una neutralitat absoluta informativa, no? És a dir, que aquest dubte, aquest recel, aquest escepticisme, crec que ha de ser un punt de partida crític que hem de tenir davant de qualsevol missatge que rebem.
Sí, sempre ha estat urgent, no?, la mirada crítica, ara encara més davant d'aquests nous escenaris. Aspectes positius de la intel·ligència artificial, aviam.
A veure, cada vegada que hi ha un canvi, i en aquest cas és absolutament revolucionari, jo diria que sempre hem de pensar a quina banda de la barricada ens volem posar. Ens volem posar darrere per protegir-nos o ens volem posar davant per tirar endavant, no? Tot canvi implica coses que guanyem i coses que perdem. Aleshores, es tracta de posar-ho en una balança, no? I, per altra banda, hem de pensar que moltes vegades aquests canvis no tenen manera de tornar enrere. O sigui, no podem posar portes a l'aigua, no? Aleshores, la intel·ligència artificial té molts avantatges per la vida si l'apliquem d'una manera transparent, democràtica, participativa, rigorosa, etc. No? Que això ara no estigui passant no vol dir que no es pugui corregir. És a dir, la meva esperança és creure que arribarà un moment que ens adonem que això ens afecta de tal amb tal profunditat que no pot ser una tecnologia, que és molt més que una tecnologia, deixada només en mans de multinacionals privades que es deuen als seus accionistes, no es deuen al bé comú. No? És a dir, jo crec que els governs, que les institucions públiques han de vetllar perquè la manera com eduquem, com entrenem els algoritmes estigui regit per uns criteris, com deia, destinats al bé comú.
Mm. Joan, en quin projecte estàs actualment?
Doncs amb molts.
Com sempre, no?
Quasi hauria de preguntar-ho al meu ajudant, perquè si no, jo mateix m'hi perd. Mira, aquest divendres inauguro una exposició a Houston, no hi podré anar, avui estava, abans de parlar amb vosaltres, estava mirant fotografies que m'han enviat de la instal·lació, i aniré al mes d'abril. Després estic preparant unes exposicions amb material nou a Mallorca, a Palma, faré tres exposicions alhora, una d'elles és el Casal Solleric, un altre el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, un altre la Galeria Xavier Fiol. Estic preparant textos per un altre llibre, en fi, estic... No vull fer una llista massa llarga,
ràpid,
perquè a mi també m'agafa un vertigen de pensar, no sé si tindré temps de fer-ho tot.
Doncs de moment ens hem apuntat a aquestes exposicions. Seria una bona excusa per visitar Houston per primera vegada, sí, sense tenir-hi un problema concret, i recordem que acaba de publicar Lliçons de coses amb aquest subtítol que ens ha encantat, de la fotografia que revela, i allò que revelava era de fa molt temps, ara ho diem en un altre sentit. Posem-hi l'última cançó del dia. Es diu Bang Bang, de Ferran Palau, del disc que publicarà aquest cap de setmana. És un avançament. Bang Bang dispara. Això podria ser també una càmera de fotos, per exemple, Agnès.
Exemple. Qui acomiadarà avui el dia, qui tindrà l'última paraula, és el fotògraf Joan Fontcuberta. És un home amb molts projectes, un home inquiet. Aquí avui li hem preguntat què farem o què hem de fer quan davant de la intel·ligència artificial no sabem descobrir si hi ha una imatge real o fabricada per la tecnologia. Ell diu, podem resoldre pim-pam o tirant de filosofia. Em quedo amb aquesta segona, amb el dubte, amb la mirada crítica, no deixar mai de confiar que podem estar educats amb això. Joan, gràcies per acompanyar-nos i tens uns segons per acomiadar-te.
Molt bé, doncs moltes gràcies per deixar-me participar. Mentre us escoltava, se m'ha ocorregut una idea, no? Un creador sempre va buscar-hi la volta. Què faríeu un dia si no hi ha notícies? No n'hi ha cap, no ha passat res. Què diríeu? Aquest és el meu final.
No obstant, somiava que tu i jo fèiem una rialla. I què diran? Quina gràcia, adéu a tots i molt amables. Pam, pam.